Avui ens venia molt de gust parlar amb el Gabriel Garrum. Gabriel, bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda.
El Gabriel és politòleg, viu a Istanbul, per tant coneix molt bé la realitat turca. El seu pare és sirià, la seva mare és catalana, per tant coneix també la realitat del nostre país i la realitat de Síria. Jo volia començar per això que ens explicava ahir una persona que es troba al mateix país que tu, però en aquest cas a Diquili, el Javier Triana, periodista, que va veure com arribaven els primers deportats i que els portaven cap a aquests centres de deportació. A mi és una expressió que em va cridar molt l'atenció i li vaig preguntar al Javier, però de què estem parlant quan parlem de centre de deportació? Tu em pots donar més detalls, sí, Gabriel, d'això?
És que, de fet, el tracte que se li està donant a les persones que s'estan enviant de Grècia cap a Turquia és justament aquest. És el problema. Com s'ha comentat abans, el pretext pel qual s'està enviant tota aquesta gent a Turquia és perquè no se'ls dona estatus de refugiat, o no se'ls concedeix, o no se'ls garanteix l'accés a demanar el dret, a refugiat. I, per tant, se'ls està enviant primer al port d'Iquili, a la província d'Izmir, i posteriorment se'ls distribueixen diversos centres, s'ampliaran determinats centres o camps de refugiats de Turquia, se'n construiran de nous, però el fet és que ni el país està preparat per assumir de manera, com Déu mana, ni de manera així, que mereixin, amb el tracte que mereixin els refugiats, ni el país està socialment preparat per aquest debat. Ja sabeu perfectament que Turquia està en un moment políticament i socialment de gran polarització, i això només afegeix més problemes. I hi ha mil reportatges de companys periodistes que justament denuncien que aquests centres de deportació no només són provisionals, sinó que no es garanteixen els mínims, ni es garanteixen els estàndards, ni encara que es construeixin més instal·lacions seran suficients per fer front a aquest moment, no?
Però atenció, perquè ho acabem d'entendre. Quan un centre es diu, li posen aquest títol, centre de deportació, és perquè el que se suposa que es fa allà és deportar les persones que ja estan ingressades cap als seus països. Ahir parlàvem d'aquests primers que havien viatjat, amb aquests 202 primers que havien viatjat amb aquests ferris, que no eren sirians, molts eren afganesos, molts eren iraquians, justament perquè amb els sirians s'està estudiant una mica millor si poden tenir l'estatus de refugiats, sí, a la Unió Europea o no. És això, no?
Sí, és a dir, de fet, des del meu punt de vista, el truc resideix en el següent. La Unió Europea el que diu és que no està fent una devolució forçosa de refugiats, sinó d'aquells d'immigrants il·legals o de migrants il·legals. Aquells que estan a Grècia, que se'ls hi atorga la categoria de dret a l'asil, se'ls, sí, permet entrar a la Unió Europea. És a dir, però aquí el problema és que Turquia es considera com un tercer país segur pels refugiats. Aquí resideix el problema. És a dir, la Unió Europea diu que pot retornar determinades persones perquè Turquia és un país on aquestes persones es poden regularitzar des d'un punt de vista de l'estatus de refugiat. Però Turquia no és en cap moment un país segur per aquestes persones. Hi ha moltes informacions de que Turquia ha deportat sirians de nou cap a Síria, un fet que és no només antihumanitari, és profundament il·legal, i el nivell de tensió social que hi ha a Turquia no fa del país un lloc adequat. És a dir, aquí el que hi ha és un acord polític ad hoc, totalment, entre la Unió Europea i Turquia, i que Amnistia Internacional, l'Agència de Refugiats de les Nacions Unides i altres organismes han titllat d'il·legal justament per això, perquè es considera Turquia un país segur pels refugiats i no és en cap moment tal cosa.
Tinc entès que les fronteres de Turquia amb Síria, a l'altra banda, s'acumulen milers i milers de sirians que volen entrar i que tradicionalment havien entrat i tenien un estatus diferent dintre de Turquia, tenien uns certs drets. Però ara, amb aquesta arribada massiva, amb aquesta incorporació que li vindrà via acord amb Brussel·les en la Unió Europea, la veritat és que ni els altres que tradicionalment entraven tampoc entren. Els tenen a l'altra banda de la frontera. La segona cosa... La segona cosa és, jo em pregunto, necessiten milers de funcionaris per poder controlar que tots els que arriben tenen els seus documents que justifiquin tot això. Això és una tramitació, posa-li de 24 a 48 hores per anar molt ràpid. No existeixen aquests funcionaris. On te posaran? Si els envien a milers, als diferents 28 països, sembla que anaven a col·laborar, si els envien vol dir, una, que els han de pagar, els han de mantenir, han d'estar a lloc. Tots aquests diners, que en són molts i molts, per què no són utilitzats d'una altra forma? Perquè al fi i al cap el que compta aquí sempre són els diners. Quan ens costen i on es posem. Si haguessin diners, això no es parlaria. Però, o ben repartits els diners. Per tant, aquesta gent, aquests funcionaris de la Unió Europea i de diferents països hauran d'anar a posar-se allà amb una guixeta per comprovar papers. Si no hi són, no existeixen, què faran?
Exactament, d'això m'afegir només una cosa. A nivell logístic, a nivell operatiu, a nivell d'instal·lacions, això és un absolut desastre. Estem només en el dia 2 i realment Grècia no ha demostrat capacitat per gestionar tot això. Avui justament sortia la informació de que 13 persones que han demanat dret a l'asil polític s'han deportat cap a Turquia perquè les autoritats corresponents no s'han enterat d'aquest fet i, per error, comenten, se'ls ha deportat cap a Turquia. És a dir, qui garanteix el dret a l'asil en aquestes condicions? Ningú. Ja no és el fet de que puguin accedir o no, és el fet que se'ls està negant el simple fet de poder acollir-se a això. Després hi haurà les investigacions pertinents de si a tal persona se li pot donar el dret a l'asil polític o no. Però si no es permet de manera efectiva un accés a aquest dret, s'està vulnerant el principi més bàsic de qualsevol dret. Per tant, estem davant d'una situació molt, molt, molt greu per la pròpia Unió Europea, pel que significa els principis humanitaris i d'asil polític, i no oblidem, per una generació sencera de sirians que han hagut de marxar del seu país, sirians i d'altres països, en aquest cas és el, per desgràcia, és el que em pertoca a mi, d'una generació sencera de sirians que han vist com la seva vida ha estat troncada per la guerra, i no només això, repudiats per Turquia, repudiats per la Unió Europea, repudiats des d'un punt de vista polític, humanitari i social per les autoritats mundials. Per tant, estem davant, des del meu punt de vista, una tragèdia d'una generació sencera.
I d'una generació que segurament odiarà Europa en comptes de veure-la com una esperança, que és el que passava. Dóna la sensació, veient des de la distància, que Europa li ha posat una drecera en forma d'autopista a Turquia per entrar a canvi només de poder culpar a Turquia quan les coses vagin mal dades, és a dir, quan es descobreixi la tragèdia en tota la seva magnitud o quan siguin conscients tots de la ignomínia que s'està produint aquests dies.
El transfons social i polític de l'acord és que la Unió Europea es treu, evidentment, de sobre, permeteu-me el terme, una gran quantitat de refugiats entrant al seu territori, temes de seguretat, temes de pressió demogràfica, la ultradreta que ja està pressionant en aquest sentit, etc. Turquia, en certa manera, blanqueja el seu govern presentant-se com que ha arribat a un acord diplomàtic molt important.
Un acord diplomàtic molt important, Gabriel? Tenim moltes dificultats amb aquesta comunicació. Ara l'estàvem perdent una miqueta perquè està amb un telèfon mòbil parlant-nos el Gabriel Garrum des d'Istanbul, de la situació. Estàvem parlant dels deportats, de la gent que haurà de tornar des dels països de la Unió Europea, essencialment Grècia, cap a Turquia. Però és que no estem pensant tampoc en els centenars de milers, en els, diuen algunes xifres, que fins a un milió, milió i mig de sirians que ara mateix estan establerts a Turquia. I que, a més, viuen en unes condicions lamentables, alguns en camps de concentració, perquè és el que són, no?
I davant de tot això, avui escoltem l'alcaldessa Colau, a Brussel·les, en una reunió de 10 ciutats d'Europa que diuen que sí que poden i sí que poden fer i ajudar, i s'han ofert i tenen instal·lacions, etc etc. Per què? Perquè realment, en el cas de Barcelona, que depèn del govern de Madrid, tota aquesta política d'immigració, no se'ls hi permet tirar endavant tot allò que havia dit. En un principi poden ser un centenar. Diem, són pocs, sí, però menys és zero. En aquests moments, si Barcelona està preparada per això, el govern de la Generalitat, Puigdemont, també es va adreçar a Brussel·les. Mm. Estem preparats per diversos milers de persones. Bé, doncs tot això està aquí. I com és que ho estan frenant? Això no es pot entendre, s'està frenant.
És que ja no se'ls demana ni que siguin proactius, ni que sigui el govern espanyol que digui d'acord, acollir més refugiats. L'altre dia Rajoy al Salvados, quan el Jordi Évole li preguntava al principi, va sortir una cosa de no, l'any passat en vam acollir molts, clar, aquest any crec que n'han acollit una vintena, molt poquíssim.
Sí.
Vull dir, sortim aquí discurs positiu, és una vergonya, perquè només se'ls demana que, si us plau, deixin fer, que si la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona, que òbviament no poden solucionar el problema, però sí que poden posar un paticle de sorra, poden fer-ho, que els hi deixin fer.
Gabriel, hem recuperat la comunicació. Com està vivint tot això l'opinió pública turca?
Bé, doncs, com sincerament, amb qualsevol situació de debat polític o social, Turquia està en un moment de polarització molt fort. És a dir, hi ha una gran bossa de gent que dona suport al govern d'Erdogan i que, per tant, troba aquest fet com un avenç diplomàtic molt, molt important. D'altra banda, hi ha una gran, gran quantitat i cada cop més de crítics que miren a l'executiu turc i que, evidentment, el culpen de gestionar malament tot plegat, però que, sobretot, miren malament a la Unió Europea. És a dir, no oblidem que, en aquest moment, Turquia viola els drets humans sistemàticament, no només envers els sirians, envers els seus propis ciutadans. Sabeu perfectament tota la situació de violència i quasi de guerra civil localitzada que hi ha al sud de Turquia, la gran quantitat, centenars fins i tot, de periodistes que estan empresonats o que estan en temes judicials per simplement criticar el govern o per emetre doncs, opinions contràries al govern, i que, per tant, gran quantitat d'activistes miren a la Unió Europea i es pregunten com pot ser que una unió política que se suposa que ha de vetllar pel progrés de la democràcia, pel respecte als drets humans, per el progrés en general, social i polític i econòmic, està pactant amb un estat que no permet res d'això i que no està respectant res d'això. Realment és històric per les connotacions negatives de l'acord.
I estem vivint una setmana que segurament passarà a la història de la vergonya, perquè això va començar dilluns, les deportacions van començar dilluns, i, en fi, és que ens en fem creus
s'esgoten les crítiques, i fins i tot el que augmenta és la capacitat que tenim els ciutadans d'aguantar el que estem aguantant. O sigui, estem veient això, tu deies el nen Ailan abans, Maiol, sí, però després a les pateres aquelles de 500, aquestes pateres que veiem en centenars que s'enfonsen, els nanos, les xifres, però entra dintre d'una estadística que l'anem portant, jo dic, ja amb una certa normalitat. O sigui, lo terrible és que ens puguem acostumar a tot això.
En parlàvem un dia de la incapacitat que hem tingut fins ara, com a mínim els catalans, de sortir massivament al carrer. Hi ha hagut moltes mobilitzacions. Demà, precisament a les 5 de la tarda, aquí a la tribu de Catalunya Ràdio, parlarem amb els responsables de Stop Mare Mortum, que és justament aquesta organització que ha treballat a Catalunya per aconseguir una mobilització social, per aconseguir que la gent surti al carrer i que faci alguna cosa. Probablement l'únic que podem fer a hores d'ara és protestar i exigir unes noves polítiques, que són les úniques que ho poden canviar, però queda tanta feina per fer, queda tant per conscienciar l'opinió pública i per fer que des d'aquí prenguem consciència que el problema és el que és i que és gravíssim, i que ens trobem en un club de països, que és la Unió Europea, que resulta que se'ns ha venut sempre com la illa de democràcia més potent del món, que és un club de
la
vergonya.
I dels valors,
que és un club de
dels drets humans i dels valors.
Gabriel, un plaer escoltar-te una vegada més. Una abraçada.
Igualment, gràcies a vosaltres.
Vagi bé, Gabriel.
Dos minuts per la publicitat i ara tornem.